Nova Ràdio Lloret.
Són les 8 del matí.
Bon dia a tothom. Representants lloretencs són a Madrid per compartir experiències amb altres destins sobre màrqueting i promoció de la ciutat. L'esdeveniment, que té lloc a la capital espanyola fins al 27 de febrer, ha permès explicar el nou projecte conjunt entre Lloret, Girona i Olot per innovar el turisme de reunions. Sabrem com ha anat la presentació parlant amb Elisabet Keegan, que és la gerent del Lloret Convention Bureau. Li preguntarem per la resta de la trobada, anomenada European Cities Marketing Spring Meeting. També opinarà sobre el taller que es fa avui a la Vila amb Toni Puig, que va deixar un bon regust de boca en el primer repensa fet al novembre. L'expectació amb la jornada que compartiran una quarantena de persones amb aquest professor de màrqueting públic de SADE, de ben segur que serà una bona experiència. La seguirem des de la ràdio. Avui és dijous 25 de febrer del 2016, moment de donar pas a una nova edició del Bon Dia, Bona Hora, i el que volem és saber quins altres temes tractarem. Josep, bon dia.
Bon dia, Maria. Donarem dades sobre l'ordenança d'animals de companyia, ja que l'Ajuntament ha fet balanç de 2015. Entrevistarem el regidor de Medi Ambient, Jordi Orovich. A la segona part, sabrem com han previst dues entitats de la vila, la Penya del Granà i Los Pueblos de Illora, la celebració del Dia d'Andalusia. En parlarem amb Sebastián Crespo, especialment de la processó en honor a la Verge de les Angústies, que tindrà lloc diumenge al matí. Avui sí destacarem que s'han obert les inscripcions per al taller infantil que es durà a terme el mes vinent al Museu del Mar. Els nens hi aprendran a construir el seu propi vaixell, en miniatura, evidentment. Entrevistarem la guia Anna Penya. I per acabar, recordarem que fins demà són obertes les inscripcions per al voluntariat de la llengua. L'Oficina de Català busca catalanoparlants i aprenents que tinguin ganes i una hora de disponibilitat a la setmana. Amb Cesc Cornellà en sabrem més detalls d'aquesta campanya que, com dèiem, s'acaba demà mateix.
I a més, també volem explicar que avui tornen a haver-hi talls de llum que afectaran la urbanització Masies de Lloret. Començaran a 8:45 i s'allargaran fins a les 2 de la tarda. Estan programats per Endesa. Per saber exactament quins carrers estan afectats, podeu consultar la pàgina web de la ràdio. Comencem una nova edició del Bon Dia, Bona Hora. Benvinguts tots. Un programa que redacta dia a dia Rosa Giral. Al control i tenim en David Duran i presentant Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora. La previsió meteorològica.
I no ens oblidem d'en Miquel Bernis, que també el fem matinar perquè cada dia ens expliqui com es presenta el temps pel dia d'avui, pels propers dies. Sembla que tenim canvis. Miquel, bon dia.
Bon dia, Maria. Comencem aquest dijous amb una temperatura al voltant dels 10 graus a Lloret de Mar, per tant, molt similar a la d'ahir. Cal abrigar-se una mica, però les temperatures no són especialment baixes. I això sí, avui hi ha més presència de núvols. El pas d'un front està fent que el cel sigui més variable, fins i tot tapat en alguns moments, però poques precipitacions cauen. Només al Pirineu Occidental s'hi estan escapant algunes volves de neu aquest matí. Avui esperem un dia marcat pel cel mig ennuvolat. Al matí els núvols seran més espessos i a la tarda més trencats. A la tarda hi haurà més estones de sol. I en tots aquests moments, sobretot al centre del dia, i fins i tot hi haurà la possibilitat que s'escapin quatre gotes, però el cert és que el paraigua farà més nosa que servei, tot i que puguin arribar a caure aquestes quatre gotes en algun moment del dia. No esperem precipitacions destacables aquest dijous. Demà començarem el dia igualment amb més sol que no pas núvols, però compte perquè ja s'anirà acostant durant la jornada aquesta pertorbació que ens afectarà durant el cap de setmana, i segurament a la nit ja començarem a tenir les primeres precipitacions. De fet, la tongada més important de precipitacions d'aquesta borrasca l'esperem durant la matinada de dissabte o primeres hores de dissabte a la Selva Marítima. Amb força, sembla que puntualitat podria arribar en aquests moments i duraria doncs no moltes hores, ben bé fins a mig matí el dissabte. A partir d'aquest moment les precipitacions anirien clarament a la baixa i llavors esperaríem una tarda i una nit de dissabte i diumenge amb temps insegur, però ja només amb precipitacions de caràcter feble que anirien apareixent de forma molt intermitent. De cara a diumenge, les clarianes podrien fins i tot començar a guanyar terreny amb el pas de les hores, però tot i així cal tenir en compte la possibilitat encara d'algunes gotes durant sobretot les primeres hores de la jornada. Atents a la cota de neu perquè anirà baixant durant les pluges més abundants, no l'esperem suficientment baixa com perquè deixi neu en llocs al voltant de la selva marítima, però sí que a última hora dissabte es podrien arribar a escapar algunes volves de neu al massís de Cadiretes, per exemple. La cota de neu podria arribar a baixar fins als 500 metres en aquest moment. No esperem que siguin nevades importants, però sí que podria arribar a haver-hi doncs algunes volves de neu en punts alts al voltant de Lloret. Pel que fa a les temperatures, l'ambient no cal dir que anirà clarament a la baixa, els termòmetres s'aniran desplomant a mesura que avanci aquesta borrasca i per tant esperem un cap de setmana amb sensació clarament d'hivern, una sensació d'hivern que continuarà la setmana que ve marcada en l'inici per la tramuntana intensa a l'Empordà i que probablement també es deixi sentir una mica a la selva marítima.
A les 8 i 6 minuts, titulars. Comencem en plana política. PSOE i Ciutadans ja han signat l'acord d'investidura, tot i que han hagut de fer unes modificacions després de firmar-lo.
La primera versió del pacte incloia que les indemnitzacions en acomiadaments improcedents en els contractes temporals serien d'entre 20 i 25 dies, però finalment queden entre 20 i 33 dies, tal com estan ara.
Per la seva banda, com a conseqüència del pacte entre PSOE i Ciutadans, Podem ha trencat les negociacions amb els socialistes.
La formació considera que el pacte és incompatible amb Podem perquè s'ha fet pensant en el Partit Popular. Tot i així, Podem assegura que la mà continuarà estesa per negociar un govern de canvi si, com auguren, hi ha una investidura fallida.
Haurem de veure què és el que passa perquè de moment PSOE i Ciutadans no sumen suficient. D'altra banda, el Tribunal Suprem confirma la condemna a un any i quatre mesos de presó de l'exsecretari d'Organització del Partit Socialista Català, Daniel Fernández, l'exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos, i el seu germà per tràfic d'influències.
A més, s'hauran de pagar 60.000 euros i se'ls aplicaran 4 anys i mig d'inhabilitació. L'acusació ve motivada pel nomenament irregular d'un alt càrrec de l'Ajuntament de Montcada i Reixac l'any 2012.
L'alcaldessa de Barcelona, d'altra banda, Ada Colau, lamenta l'oferiment de Madrid per acollir el Mobile World Congress i nega que la continuïtat de l'esdeveniment a Barcelona estigui en perill.
La proposta d'organitzar el Congrés a Madrid l'ha fet la presidenta de la comunitat, Cristina Cifuentes, i Colau l'ha titllat de fer política de crispació i confrontació entre ciutats. L'alcaldessa barcelonina ha afegit que el compromís amb Barcelona és fins al 2023.
En economia, Catalunya rebrà 2.000 milions d'euros del Fons de liquiditat autonòmic aquest trimestre, però amb comptagotes.
Hisenda no farà un sol pagament mensual a Catalunya com a la resta de comunitats per controlar que els diners no es destinin al procés sobiranista.
Tornen fortes caigudes als mercats financers i la causa, una altra vegada, és el preu del petroli.
Després que el ministre del Petroli de l'Aràbia Saudita va descartar ahir qualsevol retallada en la producció del cru, l'IBEX 35, en la línia de la resta de mercats europeus, ha perdut més d'un 3% i ha posat el risc al nivell dels 8.000 punts.
Societat, Trànsit vigilarà amb helicòpter l'ús del mòbil per part dels conductors i també s'hi porten el cinturó.
El 2015 va morir o van quedar ferits en accidents 37 menors d'entre 0 i 14 anys, el doble que el 2014. El total de víctimes mortals es va incrementar un 13,5% i va sumar 261 persones. Això evidencia, segons el Servei Català de Trànsit, que hi ha hagut un relaxament del comportament dels conductors.
Enxampen tres homes i un menor robant en una casa de Maçanet de la Selva.
Havien entrat forçant la porta amb una palanca, però també van activar l'alarma de seguretat de l'habitatge. Els tres adults tenien antecedents, però van quedar en llibertat per ordre del jutge.
Condemnen una empresa de ràfting per l'ofegament d'una clienta.
La sentència acusa l'empresa Rocroi de Llavorsí de no tenir cap protocol de rescat establert en casos d'accidents. Haurà d'indemnitzar amb 92.000 euros la família de la dona de 41 anys que va morir ofegada el maig de 2012.
També als jutjats, Diego Torres diu que trucaven a Iñaki Urdangarín quan ja no era nos, perquè sabien que devia estar trist de no poder participar en les accions perquè l'advocat del rei li havia recomanat que deixés la presidència.
En la segona jornada de l'interrogatori, l'exsoci d'Urdangarín ha seguit defensant que gestionava nos amb absoluta bona fe i que millor no podien actuar. parlar.
El creador de la Viquipèdia diu que vol aprofitar les xarxes socials per fer un món millor.
Jimmy Wales ha presentat el servei de telefonia de People Operator amb una visió social que permetrà decidir al client a quins projectes solidaris es destina el 10% de la factura telefònica. El pare de l'enciclopèdia col·laborativa ha explicat que la gent respon a les campanyes solidàries, per la qual cosa creu que és important acompanyar l'operador a l'operadora amb una xarxa social.
De l'àmbit cultural destaquem que Manel publicarà un nou disc el 8 d'abril.
El grup barceloní ho ha anunciat a través de les xarxes socials amb un vídeo on es pot escoltar un fragment d'una de les cançons del seu quart treball. La setmana que ve anunciarà el títol del disc i sortirà el primer single sencer.
També en el món de la música, Raimon farà una gira de 17 concerts pel País Valencià.
La Generalitat Valenciana vol reparar d'aquesta manera el llarg període de menysteniment institucional al cantautor valencià.
En esports, a la Champions, l'Atlètic de Madrid no passa de l'empat sense gols contra el París en el PSV i deixa l'eliminatòria oberta per la tornada al Calderón.
En un duel molt trebat i bastant ensopit, els colchoneros s'han disposat de les millors ocasions per marcar, però no han estat encertats en els últims metres davant un rival que ha acabat amb 10 per l'expulsió de Gastón Pereiro.
I amb aquest titular ens hem situat a les 8 i 11.
Des del 1953, a la platja de Fenals, hi ha un racó al recés del vent on sempre hi toca el sol. Al restaurant Planiol hi trobareu tant de dia com de nit una carta mediterrània i un excel·lent menú de migdia. Us esperem amb la família i els amics. Fàcil aparcament. Restaurant Planiol, a la platja de Fenals. Obert tot l'any. Telèfon 972 36 93 42.
Si té accions de Bankia, participacions preferents, obligacions subordinades, clàusules sol, etc., a Bescompte Advocats l'ajudem a recuperar els seus diners. Tenim una àmplia experiència en reclamacions contra entitats bancàries i hem guanyat el 100% dels casos. Informi's sense compromís. La primera visita és gratuïta. Ens pot trobar a Lloret de Mar, al carrer Santa Llúcia 1, quarta planta, al costat de l'Ajuntament, o bé trucar-nos al 902 36 62 95. Bescompte Advocats. Experiència, professionalitat i tracte de confiança.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
Cuina elaborada al restaurant Bagua. Proveu el seu menú diari o de cap de setmana. Excel·lents plats amb una relació qualitat-preu extraordinària. I per aquest 2016, el restaurant Bagua ha preparat una nova carta. Restaurant Bagua, els dimecres a la nit, Montalitos a 1,20€. Estan a Doctor Fleming número 1, al costat del Salvamar. Reserves al 972 36 10 16. Pàrquing gratuït.
L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
Amb motiu de les obres d'ampliació de voreres i reordenació viària del carrer de Senyora de Rossell, els següents carrers i avingudes, en algun dels seus trams, patiran restriccions de circulació. Avingudes de Josep Pla i Casa de Vall i Avinguda de les Alegries. Carrers de Senyora de Rossell, de Camí de l'Àngel i el vial lateral de l'Institut Coll i Rodés. Més informació sobre aquestes afectacions al web lloret.cat.
Els amics de la música de Lloret et convidem a assistir a una reunió informativa i presentació de la Junta Directiva dels Amics de la Música. Sabràs qui som, què fem i què volem. Breu història de l'orgue i quins són els objectius a llarg termini. La integració de l'orgue com a patrimoni cultural del poble de Lloret i el programa musical per l'estiu 2016. I farem entrega dels diplomes dels apadrinaments dels tubs. Vine, informa't i pregunta. El dimecres 9 de març a les 8 de la tarda a la Capella del Santíssim. Durada una hora. Us hi esperem a tots.
Surt de casa. Surt de casa. Surt de casa.
Activitats culturals a Lloret de Mar.
Aquest divendres a les 8 del vespre a la sala d'actes de l'Ajuntament podeu assistir a l'acte públic de sessió del Fons d'Imatges de Josep Valls i Roca, també conegut com a Bambi. Durant l'acte es projectarà una selecció de les imatges més emblemàtiques d'aquesta col·lecció. Sessió del fons d'imatges de Josep Valls i Roca. Aquest divendres a les 8 del vespre a la sala d'actes de l'Ajuntament.
Exposicions per visitar a Lloret de Mar.
Fins al 4 de març, a la sala d'exposicions de la Casa de la Cultura, podeu visitar l'exposició que commemora els 25 anys a l'Esplai Capicua. Una mostra de fotografies on tots els membres i exmembres de l'Esplai hi trobaran bons records. Exposició Esplai Capicua. 25 anys d'història.
L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
Procés dels pressupostos participats de Lloret de Mar. Podeu fer les propostes per a la vostra zona a través de les assemblees i participar de les votacions. Aquest dijous 25 de febrer a les 7 de la tarda, Assemblea Zona Est a la sala polivalent de la Biblioteca Municipal. Participa de la gestió del teu municipi. Pressupostos participats de les zones de Lloret. Tu decideixes.
Els dimarts i dijous, de 9 a 10 del matí, és temps de tertúlia. Les converses sobre els temes que més preocupen a la ciutadania de Lloret. Una xerrada distesa amb l'opinió dels convidats. Els dimarts i dijous, de 9 a 10 del matí, escolta la tertúlia ciutadana a la ràdio de Lloret de Mar.
Torna a escoltar el programa a la secció a la carta del web novaradiolloret.cat.
Bon dia, bona hora.
Ja tornem a ser aquí, un minut passarà d'un quart de nou del matí. Benvinguts tots al Bon Dia, Bona Hora, i avui toca començar parlant de turisme. Els representants de Lloret es troben aquests dies a Madrid per participar en una trobada d'àmbit europeu per compartir experiències amb altres destins sobre màrqueting i promoció de la ciutat.
L'esdeveniment, que té lloc a la capital espanyola fins al 27 de febrer, ha permès explicar el nou projecte conjunt entre Lloret, Girona i Olot en el segment del turisme de reunions.
Recordem que es tracta d'una col·laboració pionera entre destinacions amb l'objectiu de crear un nou producte de turisme de negocis. Es basa en la complementarietat de tres paisatges totalment diferents, a només 35 minuts de distància i cadascun amb una especialització pròpia. La trobada s'anomena European Cities Marketing Spring Meeting de Madrid i en parlem amb la directora del Lloret Convention Bureau, que és Elisabet Keegan. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ahir es va presentar aquest projecte que comentàvem entre Olot, Girona i Lloret. Com va anar?
Doncs la veritat que va anar molt bé per part de Lloret a tota aquesta estada europea, i tenim la responsable de màrqueting online, i la persona que va fer la presentació del nostre projecte va ser la tècnica, en aquest cas, de Girona. Vam tenir l'oportunitat d'explicar aquest projecte a tot el grup de ciutats europees presents en aquesta reunió europea, i poder compartir amb ells doncs aquesta iniciativa, igual que al llarg d'aquests dies cada ciutat o les que ho han considerat oportú doncs comparteixen les seves, no?, coses diferents que facin posicionar la teva ciutat en un segment específic doncs en un àmbit o en un altre, no? I en aquest cas doncs ahir a vora el migdia va ser el torn de presentar aquest projecte i va tenir molt bona rebuda.
I per què diria que és interessant aquest projecte de presentar-lo a altres destinacions?
Doncs és interessant, sobretot, pel valor que a nosaltres ens aporta, perquè a nivell de marca, és a dir, nosaltres ara en aquesta presentació, doncs és evident que no trobes un retorn directe a nivell de negoci a Lloret, per exemple, però nosaltres, que sovint tenim problemes en reposicionar la nostra marca i que tingui el valor que mereix, doncs tenir projectes diferents i innovadors i tenir l'oportunitat de presentar-los en l'àmbit europeu, perquè així se'ns ha demanat, doncs és una oportunitat absolutament clau a l'hora de donar-li valor a la marca Lloret de Mar, no? I en aquest sentit doncs poder explicar, a més tractant-se de ciutats petites com és el cas d'Olot, Girona i Lloret, perquè en aquesta trobada doncs trobaràs la ciutat més cara d'Europa com és Oslo, la gent d'Amsterdam, la gent que porta l'estratègia a Londres, París, Roma o així, o altres ciutats més petites en tot l'àmbit europeu. Hi ha ciutats grans capitals i ciutats més secundàries, no? Però per nosaltres obtenir aquesta possibilitat amb aquest projecte tan petitet en el qual nosaltres hi podem abocar els recursos que hi podem abocar, però que ens està donant aquesta, diguéssim, oportunitat de deixar-nos explicar, doncs té molt valor, però sobretot en aquesta línia, a nivell de marca, de dir, ostres, aquesta gent, si pensàvem que només feien això, o pensàvem que només tenien turisme vacacional, o pensàvem que doncs no, està treballant aquí, així, 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 i de la mà. La part important és sobretot aquesta cooperació, el fet de dir no som competència, el fet de dir ens complementem, i el fet de dir anem de la mà i compartim la informació i la nostra experiència a l'hora de comercialitzar la nostra destinació, la posem tots tres a sobre la taula i l'aprofitem, no?
De la mà, perquè dèiem que són tres destinacions amb una especialització pròpia.
Sí, exactament. Un dels punts forts d'aquest projecte per nosaltres és el fet de que no ens trepitgem en absolutament res per tipologia de ciutat i per tipologia de negoci en l'àmbit del turisme de reunions. Per capacitat, Olot és una destinació, o ells es venen a nivell comarcal, la Garrotxa, on com a molt pots tenir 30 persones en un mateix establiment. Això a Lloret és un hotel mini, un hotel amb 30 habitacions, vull dir, molt petit, i ells tenen un hotel en tota la comarca que té 30 habitacions i 200 habitacions en tot el seu territori, no? Nosaltres, evidentment, parlem de les nostres 30.000 places hoteleres, i Girona està al voltant de les 600, perquè veieu una mica el contrast entre aquestes tres tipologies de destinacions. Llavors, el grup que decideixi anar a Olot en un format més petit per fer una activitat més en l'entorn natural o del parc natural de la zona volcànica de la Garrotxa, és una tipologia de grup diferent del grup mitjà que pugui fer un congrés a Girona i optar per un programa social més gastronòmic o cultural, que el grup generalment gran que opta per celebrar la seva convenció a Lloret i que està al costat del mar i que visita els jardins i que troba una oferta completament diferent, no? Doncs les tipologies a les que ens dirigim són diferents, i això ens permet doncs vendre'ns conjuntament com una oferta que pot anar juntes, és a dir, tu pots estar a Lloret i anar a Olot, o estar a Lloret i anar a Girona, o al revés, que la gent de Girona pugui venir un moment donat a fer una activitat al costat del mar, però que aprofitant tot aquest potencial que tenim per lo diferent que som, o sigui, no, i anar a sumar en aquest sentit i no trepitjar-nos.
Doncs aquesta experiència que s'ha presentat a la trobada que hi ha a Madrid aquests dies, hi serà present Lloret tots els dies per escoltar les altres experiències, o fins quan hi serà?
Sí, Lloret, la nostra responsable de màrqueting online va arribar ahir al matí i serà fins divendres a la tarda, que és el que dura aquesta reunió europea de European Cities Marketing, que és aquesta associació de ciutats de la que formem part des del 2015. Girona també n'és part, Olot no ho és, perquè has de tenir un volum determinat a nivell turístic per formar part d'aquesta associació, però Olot i Girona en són membres, i d'aquí sorgeix, no, l'oportunitat de fer aquesta presentació. I nosaltres ens hi serem al llarg de tota la reunió. El programa es basa en 1.000 àmbits diferents, però tot versa al voltant del concepte de marca ciutat, no? I això és interessant veure què fan llocs que no tenen res a veure amb nosaltres, o què fan llocs que puguin ser més semblants a nosaltres, i bueno, podria aprendre, no, de tot això.
Doncs esperem que acabi d'anar molt bé l'estada per Madrid, però aprofitant que la tenim al telèfon, Elisabet Keegan, ens agradaria parlar-li també d'una activitat que hi ha avui aquí a Lloret, que és el taller amb Toni Puig, dins del projecte Repensa, que també té a veure amb la promoció de la ciutat, no?
Sí, evidentment, d'aquí una estoneta començarem el taller amb el senyor Toni Puig, aquí a la sala polivalent de la Biblio. És en el marc dels tallers monogràfics de Repensa Lloret. Sabeu que el 4 de novembre es va fer una jornada sencera, i que el que tenim previst aquest 2016 són, que ja estan calendaritzats i ja ho coneixeu, són aquestes sessions monogràfiques amb alguns dels ponents que van venir al novembre, i per altra banda també amb alguns altres ponents que per les temàtiques dels quals són experts doncs ens interessen, com són temes de turisme esportiu o altres temes diferents dels del novembre, no? Doncs avui ens toca parlar amb en Toni Puig, va ser una de les persones a la conferència del qual va tenir més èxit el darrer novembre. És una persona molt trencadora i diferent, i a veure què ens explica, no? La jornada d'avui és l'única que té un format diferent a la resta, que com bé sabeu són la tarda vespre a la sala polivalent de la biblioteca. Avui sí que és una jornada tot el dia, de 10 a les 5 o les 6 de la tarda, per poder debatre amb ell, passejar per Lloret, conèixer les circumstàncies de la nostra vila, que ens van ser com som, i així aquest grup de 40 persones que han volgut apuntar-s'hi, doncs seran tot el dia plegats, no? Estarem tot el dia plegats i fins i tot dinarem junts. Hi ha hagut això, hem omplert totes les places perquè el que són 40, perquè el que es pretenia és que pogués, no fos una cosa massa grossa la qual no es pogués, diguéssim, participar de forma més directa amb el senyor Puig al llarg de tota la jornada, no? I creiem que la xifra de 40 s'ajustava al que el format permetia, no? I d'aquí una estoneta ens hi posem.
Esperem que vagi molt bé. Cal dir que Toni Puig, vam parlar amb ell fa uns dies aquí a la ràdio i deia que déu-n'hi-do 40 persones en un mateix taller, però que ell faria tot el possible perquè tothom, absolutament tots els participants, poguessin fer les seves aportacions. Elisabet Keegan, directora de Lloret Turisme i del Lloret Convention Bureau, esperem que vagi molt i molt bé, tant l'estada a Madrid que comentàvem com aquest taller amb Toni Puig, i moltíssimes gràcies.
A vosaltres. Bon dia.
Bon dia, bona hora, a novaradiolloret.cat. Nova Ràdio
Lloret. Canviem ara de tema quan falten 4 minuts per 9:15. L'Ajuntament fa un balanç positiu de l'ordenança de tinença d'animals domèstics el 2015, en què es van posar 64 sancions relacionades sobretot en no tenir el gos censat i 29 casos en què la situació va ser regularitzada per part del propietari.
Més xifres. El 2015 consten un total de 278 actes de denúncia per infraccions, de les quals 16 corresponen a incidències amb gossos de races considerades perilloses.
Al llarg de l'any passat es van recollir del carrer 83 gossos i gats que van ser traslladats al centre d'acollida d'animals a Tossa, i durant el 2015 es van produir 34 adopcions de gossos per part de veïns de Lloret.
Una altra data que crida l'atenció és que del miler d'animals de companyia que hi ha inscrits en el registre municipal, molt pocs, només 9, són gats.
El regidor de Medi Ambient és Jordi Orovitz. Bon dia. Jordi Orovitz, bon dia.
Bon dia,
ara sí que el sentim. Dèiem que el balanç que fan des del punt de vista de l'Ajuntament és positiu.
Sí, en tant en quant, a veure, totes aquestes actuacions, més que buscar una finalitat econòmica, és a dir, la imposició de la sanció punitiva, que és pur i simplement sancionar les persones que són propietaris, en aquest cas, d'animals, el que pretén és precisament la regularització de tot el cens d'animals de companyia que hi ha a Lloret, i per tant que existeixi un control adequat que es permeti garantir el benestar, en aquest cas, de tots els animals de companyia. Nosaltres, aquesta és una línia d'actuació, la nostra idea és fer-ne moltes altres en un sentit en positiu per facilitar, doncs això, que la inscripció en el cens del major nombre d'animals, no?
Com es pot fer això? Com s'ha de fer?
Bé, ja nosaltres volem, sabeu que a Lloret tenim associacions, entitats que promouen a títol personal o les xarxes associatives que pertanyen a tot el territori, doncs, a trobades. En aquest cas, l'any passat vam acollir una trobada que anirà molt important, i la nostra voluntat seria que en aquest tipus d'actes, doncs, establir la possibilitat de xipar de manera gratuïta a tots els animals de companyia. El xip és aquest element que ens permet identificar l'animal, ens permet també conèixer què és el seu propietari, i ens coneix també per mediació de saber qui és la persona responsable del mateix, conèixer tot el seu historial clínic, el de vacunes, i per tant saber que aquest animal està regularitzat, quina és la seva situació, i per tant, en funció de les circumstàncies que s'esdevinguin, poder adoptar mesures d'un tipus o d'un altre, no? No són les úniques mesures. La nostra voluntat, insisteixo, jo crec que això es dedueix a la pròpia notícia que heu fet, tot i que s'han incoat molts expedients informatius, el nombre d'expedients sancionadors és molt limitat, i alhora el nombre d'expedients sancionadors moltes vegades acaben de manera favorable, en tant en quant que, insisteixo, la voluntat última és una regularització de l'animal, i només en casos molt extrems, que són aquests que tenen a veure amb animals dels qualificats perillosos, que no compten, doncs, amb totes les guies i tota la documentació necessària, com són, per exemple, els antecedents penals per part del seu propietari per poder-ne ser responsable, només aquests casos extrems, insisteixo, acaben amb sancions econòmiques que cal qualificar importants, no?
Quan parlem d'animals censats, el fet que portin el xip vol dir que estan censats?
Bé, hi ha dos, no. És obligació xipar els animals, i és obligació en aquest cas també el cos de veterinaris fer-ho. Nosaltres, el que quan parlem del cens, nosaltres tenim un padró municipal d'animals de companyia, en el qual és obligatori, segons l'ordenança, censar tots aquells, en aquest cas, no hi ha redundant, els animals de companyia, quines persones estiguin empadronades o resideixin a Lloret de Mar. No? Una cosa no té per què veure l'altra, però sí que és cert que el requeriment per accedir al cens és que els animals estiguin xipats.
I cal afegir alguna altra cosa que vulgui destacar al respecte?
Sí. Home, nosaltres fem un balanç favorable des del punt de vista que hi hagi la percepció social de que és un tema del que estem a sobre, que el considerem molt important, i que tots aquests els animals de companyia, que procuren una satisfacció molt important als seus propietaris, alhora també tenen una incidència immediata en la via pública, i tots en som conscients, i ha estat causa fins i tot de debat en els plens municipals, no? Doncs la conscienciació ciutadana respecte a aquestes emissions, com pot ser la recollida d'excrements i de més, no? En aquesta línia seguirem obrint línies d'actuació per regularitzar aquestes situacions, que no esdevinguin perquè perjudiquen greument no només la imatge, no només l'estètica, sinó també entenem que l'ètica, i que més enllà d'aquestes accions que pugui entendre's que són restrictives o punitives, també en fem de promoció del benestar dels animals. I en aquest sentit, doncs recentment vam fer una ampliació important del parc caní dels jardins de la zona del parc de Monterrey, i actualment estem treballant i esperem que sigui una realitat en breu un parc caní a Fanals, d'acord amb les propostes que vam fer al maig de l'any passat, no? La nostra voluntat és a la Pineda de Fanals doncs fer un parc caní important, perquè no només comptin amb un espai els animals per poder fer les seves deposicions sense molestar a la resta dels residents, sinó que alhora tingui un espai important on jugar i per tant gastar les seves energies. De la mateixa manera, en breu a la Comissió de Platges parlarem respecte de la possibilitat que es va apuntar via una moció de que els gossos puguin fer ús de, en aquest cas, a les platges de Lloret o d'alguna en qüestió. És un tema que haurem de debatre i que molt probablement doncs, ja podrà ser operatiu l'any que ve.
Doncs també estarem molt atents d'aquestes dues propostes que hi ha sobre la taula, sobre la recollida d'excrements. Ara mateix se sanciona si un veí no recull l'excrement del seu gos?
L'ordenança ho preveu, i és un tema que certament hi hem de treballar-hi, no només des del punt de vista punitiu, és a dir, que l'autoritat estengui les actes corresponents, que se n'aixequen d'actes, però evidentment és un element difícil, no podem posar un policia darrere de cada propietari d'un animal de companyia, perquè la responsabilitat més que de l'animal és del seu propietari, però certament se n'obren d'actes, però també, si se'n permet una reflexió, nosaltres la nostra aposta probablement també passaria per una línia pedagògica, i que probablement hem de treballar on és més fàcil fer-ho, no?, que és en els centres escolars. Jo crec que no només en aquest aspecte, sinó en molts altres d'activitats, de maneres de fer a la via pública, hem patit un retrocés important. Tots, si més no dir-ho personal, doncs observo amb desgrat que situacions que semblaven superades, com fos tirar papers impunament a la via pública o escopir-hi, doncs cada dia són més i més habituals als nostres carrers, i jo crec que des d'aquest punt de vista hem d'incidir doncs per una correcta educació ciutadana, i això probablement, insisteixo, més enllà de sancions, com passa per campanyes educatives.
Uh-huh. Doncs li agraïm aquestes explicacions, deixem de banda aquest tema i li parlem ara com a portaveu d'Esquerra Republicana, si ens ho permet, perquè volíem preguntar-li per la moció que presenten en el ple per demanar suport al banc d'ADN creat per identificar persones desaparegudes a la Guerra Civil.
Bé, jo crec que existeix consciència plena de que en el nostre país s'ha fet un procés, se li ha vingut a denominar transició, que no ha abordat diferents problemàtiques que van esdevenir durant i després del conflicte civil que va tenir lloc a l'Estat espanyol de l'any 1936 endavant. Una de les conseqüències de tot aquest drama va ser que moltes persones doncs van ser enterrades, inhumades, executades, inhumades en foses, i que ningú ha assumit la responsabilitat de restaurar aquest dany ni aquesta situació, no? Les administracions públiques no hi han posat recursos, tothom ha girat la vista en un costat, i davant d'això doncs han existit iniciatives, en aquest cas estrictament procedents de la societat civil, que han intentat doncs reparar aquest greuge, i que entenen que com a mínim el que hem de fer és preservar la memòria d'aquelles persones que malauradament van ser víctimes d'aquests actes atrossos sense distingir quin bandó els va causar, no? I des d'aquest punt de vista ha sorgit aquesta iniciativa. Aquesta iniciativa el que pretén és és que els successors i familiars d'aquestes persones desaparegudes, doncs d'una forma molt fàcil i econòmicament assequible, dipositin una mostra del seu ADN perquè quan sigui possible, perquè existeixin els recursos, procedir aquestes exhumacions d'aquestes fosses comunes, poder identificar adequadament a les persones que, al seu dia, insisteixo, van ser víctimes d'aquests actes, no? Entenem que és de justícia que ens hi sumem. De fet, la nostra proposta hi va ser abordada a la comissió informativa per ahir al ple i ja s'hi van sumar molts grups. En aquest cas s'hi va sumar Convergència, el Partit dels Socialistes, Iniciativa i en Lloret si se puede, i esperem que entenent que és una moció èticament irreprovable i que tampoc no fa distincions de bàndols, i esperem que obtingui la unanimitat de tots els grups municipals que estan presents al ple de Lloret.
Però què representaria per Lloret donar suport al banc? Seria alguna acció simplement simbòlica o suposaria alguna acció?
En aquest cas, el que es promou des de les institucions que volen tirar endavant aquesta iniciativa i que també han fet aquests requeriments al Parlament, doncs el que es pretén és que hi hagi un gran clamor ciutadà que s'expressa en aquest cas per acord de plens en favor de la iniciativa i que això es tradueixi en una sèrie d'actuacions, que és com, per exemple, doncs, posar un banner, un enllaç, per dir-ho d'aquesta manera, en el web de l'Ajuntament de Lloret de Mar, que permeti adreçar-nos al banc d'ADN i, per tant, que tothom pugui tenir accés a la informació, que es faciliti la informació també des del punt d'informació i atenció al ciutadà, i que, per tant, ens sumem a la campanya de difusió d'aquesta iniciativa i que facilitem a qualsevol persona que viu a Lloret la informació perquè pugui fer efectiu aquest dipòsit del seu ADN tant en quant es trobi en el cas de que compta amb un avantpassat que es troba o que lamentablement va ser víctima d'aquests fets que a nosaltres a títol personal ens consta més d'una persona directa.
Don Jordi Orovitz, portaveu d'Esquerra Republicana en aquest cas, veurem dilluns com va el debat d'aquest punt en el ple i li agraïm molt en aquest tema com el de la tinença d'animals haver-nos atès aquí al Bon Dia, Bona Hora.
Moltes gràcies a vosaltres i bon dia.
Bon dia.
Bon dia, Bona Hora.
Dos quarts i mig de nou, abans de recuperar la informació del temps, recordem que avui hi ha el taller amb Toni Puig. Aquest professor de màrqueting públic de SADE va ser un dels ponents més aplaudits de del primer Repensa i torna avui amb un taller diferent a la resta. S'allarga tot el dia, de 10 del matí a 6 de la tarda, amb una quarantena de places que fa dies que s'han exhaurit. Toni Puig subratlla que l'objectiu no és crear un debat entre els assistents, sinó recollir opinions ben diferents amb un mateix objectiu.
Que hi hagi gent diferent i que no tingui por a opinar. No volem gent que es faci discursos. Volem que de cada qüestió que presenti ens facin una frase que marqui el que ell vol. No estem aquí per exhibir-nos, estem aquí per aportar tots. I després d'això farem una qüestió que és molt clau. Com veiem el Lloret d'aquí 20 anys, què s'hauria de fer per estar en aquests 20 anys en els propers 4 anys, quina és, per tant, la nova marca com a gran fita de Lloret per presentar-se davant dels ciutadans amb una nova estratègia i un nou posicionament.
A partir d'aquí, els participants hauran d'acordar 6 projectes o esdeveniments per desenvolupar els propers anys perquè Lloret torni a ser capdavantera en el sector del turisme. El taller moderat per Toni Puig es fa avui de 10 del matí a 6 de la tarda a la sala polivalent de la biblioteca i des de la ràdio veurem com va.
La previsió meteorològica.
Amb en Miquel Bernis, bon dia de nou.
Bon dia, Maria. Avui esperem un dia marcat pel cel mig ennuvolat. Al matí els núvols seran més espessos i a la tarda més trencats. A la tarda hi haurà més estones de sol i en tots aquests moments, sobretot al centre del dia, i fins i tot hi haurà la possibilitat que s'escapin 4 gotes, però el cert és que el paraigua farà més nosa que servei, tot i que puguin arribar a caure aquestes 4 gotes en algun moment del dia. No esperem precipitacions destacables aquest dijous. Demà començarem el dia igualment amb més sol que no pas núvols, però compte perquè ja s'anirà acostant durant la jornada aquesta pertorbació que ens afectarà durant el cap de setmana i segurament a la nit ja començarem a tenir les primeres precipitacions. De fet, la tongada més important de precipitacions d'aquesta borrasca l'esperem durant la matinada de dissabte o primeres hores de dissabte a la Selva Marítima. Amb força, sembla que puntualitat podria arribar en aquests moments i duraria doncs no moltes hores, ben bé fins a mig matí el dissabte. A partir d'aquest moment les precipitacions anirien clarament a la baixa i llavors esperaríem una tarda i una nit de dissabte a diumenge amb temps insegur, però ja només amb precipitacions de caràcter feble que anirien apareixent de forma molt intermitent. De cara a diumenge, les clarianes podrien fins i tot començar a guanyar terreny amb el pas de les hores, però tot i així cal tenir en compte la possibilitat encara d'algunes gotes durant sobretot les primeres hores de la jornada. Atents a la cota de neu perquè anirà baixant durant les pluges més abundants, no l'esperem suficientment baixa com perquè deixi neu en llocs al voltant de la selva marítima, però sí que a última hora dissabte es podrien arribar a escapar algunes volves de neu al massís de Cadiretes, per exemple. La cota de neu podria arribar a baixar fins als 500 metres en aquest moment. No esperem que siguin nevades importants, però sí que podria arribar a haver-hi doncs algunes volves de neu en punts alts al voltant de Lloret. Pel que fa a les temperatures, l'ambient no cal dir que anirà clarament a la baixa, els termòmetres s'aniran desplomant a mesura que avanci aquesta borrasca i per tant esperem un cap de setmana amb sensació clarament d'hivern, una sensació d'hivern que continuarà la setmana que ve marcada en l'inici per la tramuntana intensa a l'Empordà i que probablement també es deixi sentir una mica a la selva marítima.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Doncs mirem què diuen avui els diaris i veiem que el cas Manga apareix en portada al Diari de Girona. Diu que l'ombra del cas Manga plana en un contracte de la Diputació. Xaloc entrega un contracte de 800.000 euros a l'empresa que acull un exdirectiu de GRS Arc Local. Abans de ser detinguts, els responsables de GRS buscaven pactar adjudicacions de Xaloc. Les altres dues empreses que van licitar van ser excloses per no complir els requisits de solvència. És el tema del dia del Diari de Girona, però també en portada comparteix un titular amb El Punt, i és l'acord de Ballesta amb el Partit Popular i Ciutadans que obre una crisi entre Convergència i Esquerra a Girona. Ho expliquen en portada tant el Diari de Girona com El Punt, amb una fotografia d'Albert Ballesta il·lustrant aquesta notícia. I expliquen que l'alcalde diu que els republicans eren els seus socis prioritaris i lamenta la manca de suport. Convergència indica que el pacte amb Partit Popular i Ciutadans és puntual pel cartipàs. D'altra banda, més titulars, per exemple, el Diari de Girona diu que Girona és on més augmenten morts i ferits greus en accidents urbans. Pel que fa al Punt, hi llegim que les campanes de la catedral de Girona ja han recuperat el toc nocturn i des d'ahir a la nit sonen cada hora i cada quart. El clan gitano de Blanes diu que vol posar pau al barri. Armatisme al voltant d'una reunió dels veïns de Valldolig amb l'alcalde. I finalment, la cuina dels germans Roca farà la volta al món. La gira BBVA d'aquest any preveu fer parada a Londres, Hong Kong, Phoenix, San Francisco i Santiago de Chile.
Els diaris d'aquest dijous expliciten la reacció de Podem contrària al pacte de PSOE i Ciutadans. El diari Ara, cop de porta de Podem a Sánchez. El periòdico, Podem trenca amb el PSOE per sumar Ciutadans. El País, Partit Popular i Podemos faran naufragar el pacte entre Sánchez i Rivera. La Vanguardia ofereix en la seva primera plana Podem trenca amb el PSOE pel pacte Sánchez-Rivera. El Mundo, el Partit Popular passa l'atac contra Ciutadans, diu que el seu pacte és un frau. L'ABC, els quatre candidats utilitzen el pacte PSOE-Ciutadans amb vistes al 26J. I La Razón, Iglesias condemna a Sánchez al fracàs.
Els diaris parlen de Lloret.
Doncs veiem la notícia que hem tractat amb el regidor Jordi Orobitz. Lloret posa 64 sancions per infraccions en la tinença d'animals el 2015 a la pàgina 17 del Diari de Girona. I aquest mateix rotatiu, com veiem també a la portada, el tema del dia el protagonitza el cas Manga i explica que la Diputació adjudica un contracte a l'empresa que acull un imputat del cas Manga. Podeu llegir-ho a les pàgines 2 i 3 del Diari de Girona i la notícia va acompanyada d'un article d'opinió del periodista Martí Santiago que es pregunta que si podríem fiscalitzar els organismes autònoms.
Llibreria Fleca Fanals us ha ofert la premsa del dia.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Teatre de la Costa Brava Sud. No deixeu de somiar. Veniu al teatre. El diumenge 28 de febrer, a 6:15 de la tarda, al Teatre de Blanes, Circ Cabaret. Un espectacle familiar al voltant del circ que farà passar una bona estona a grans i petits. Teatre de la Costa Brava Sud. El vostre teatre de proximitat i de qualitat. Programació, abonaments i venda d'entrades a teatredelacostabravasud.cat.
Bon dia, bona hora. A novaradiolloret.cat.
Tres quarts de nou. Ja us vam explicar que la Casa de Cullar celebra dissabte el Dia d'Andalusia. Doncs bé, dues altres entitats de la vila, la Penya del Granà i l'Associació Cultural de los Pueblos de Illora, han muntat la seva pròpia celebració al llarg de tot el cap de setmana. En parlem amb el president de la Penya del Granà, que és Sebastián Crespo. Molt bon dia.
Bon dia.
Explica'ns, com s'ha previst la celebració?
Bueno, la celebració està prevista, ja l'any passat ja celebramos un dia. Lo único que este año hemos ampliado a 2 días a petición de todas las personas que nos siguen, y además hemos puesto la procesión. El domingo se va a celebrar una procesión que va a pasar por las calles más importantes de Lloret.
¿A quién hora?
Salimos a las 11 de la mañana. Está previsto que lleguemos a la iglesia a las 12, se dirá una misa rociera, acompañada por el coro rociero de Illora, que se desplazan por este motivo, y después de la misa pues salimos por la calle La Vila, por el paseo, llegaremos hasta el ayuntamiento y volveremos otra vez hasta el Hotel Edenia, donde allí dejaremos la Virgen, y a partir de las 5 de la tarde celebraremos el acto oficial del Día de Andalucía, eso el domingo. El sábado celebraremos a las 9 de la noche una cena de bienvenida a todas las personas que vienen de fuera de Cataluña y que también llegan de Cataluña, pero que no son de Lloret, conjuntamente con las personas de Lloret.
L'acte oficial del Dia d'Andalusia de diumenge, en què consistirà?
Bueno, l'acte oficial consiste, pues, la presentación de todas las provincias que tiene Andalucía y, evidentemente, también de Cataluña, porque Cataluña también forma parte de nuestros corazones, de los andaluces.
Per què han decidit organitzar l'acte principal, que seria aquesta processó en honor a la Verge de les Angústies?
Bueno, la Virgen de las Angústies es la patrona de Granada. Es una Virgen que nos ha donado la iglesia de Illora. El cura de allí estuvo aquí, le encantó Lloret de Mar, y para que la saquemos aquí en Lloret de Mar.
Doncs esperem que vagi molt bé. Qui està convidat a la festa?
Bueno, pues está invitado a todo el mundo, evidentemente es un acto que para que vayan todas las personas que quieran. Evidentemente también habrá autoridades, políticos de Andalucía y políticos de Cataluña.
Han fet la celebració dissabte nit i diumenge per no coincidir amb la celebració de la Casa de Cullar, que seria dissabte migdia i tarda?
Evidentemente, creo que es bueno para Lloret que dos entidades andaluzas celebren el Día de Andalucía. La Casa Cullar ya hace muchos años que celebra el Día de Andalucía, porque la Casa Cullar ha sido la pionera de entidades culturales andaluzas en Lloret de Mar. Nosotros empezamos más tarde. De aquí quisiera felicitar a su presidente y a todos los de Cullar, que estoy seguro que los harán también como siempre.
¿No es plantejan de celebrar-ho junts?
Nunca se puede decir que no. Nunca. Esto habría que estudiarlo.
En tot cas, aquest cap de setmana hi ha aquestes dues celebracions, i el Dia d'Andalusia en si quin dia és?
El diumenge.
Doncs Sebastián Crespo, president de la Penya del Granà, esperem que vagi molt i molt bé la celebració del cap de setmana, i li agraïm que hagi compartit aquesta informació amb tots els nostres oients.
També quisiera, desde aquí, si usted me lo permite, agradecer a la Asociación de Extremadura, que siempre está con nosotros a nuestro lado y que también va a participar en este acto, apoyándonos como siempre.
Doncs recollim també aquest agraïment i, insisteixo, moltíssimes gràcies a vostè per atendre'ns.
Gràcies.
Atenció, pares i mainada. Apunteu-vos, abans no s'acabin les places als tallers, construïm el nostre propi vaixell. Tots els diumenges del mes de març, al Museu del Mar, grans i petits podreu gaudir d'aquesta activitat educativa i divertida alhora. Taller per nens a partir de 6 anys. Menors de 12 anys, entrada gratuïta. Els nens hauran d'anar acompanyats d'un adult. Taller Construïm el nostre propi vaixell. Informació i inscripcions al Museu del Mar o al 972 36 44 54.
Doncs d'aquest taller en parlem ara quan falten 10 minuts per arribar a les 9 i és una informació de la Rosa, li donem pas.
Com ja és habitual, els tallers són gratuïts per als menors de 12 anys que han d'anar acompanyats d'una persona adulta. Té totes les dades la guia de l'activitat, que és Anna Penya. Molt bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Quin repte proposa aquest taller?
Doncs aquest taller proposa el repte de construir el nostre propi vaixell.
I què vol dir això?
Bueno, vol dir que explicarem als nens que abans aquí a Lloret ens construïen vaixells, explicarem què eren les drassanes, quina era la feina d'un mestre d'aixa, com es construïen els vaixells, i bueno, no els hi posarem tan complicat de fer un vaixell de fusta, però sí que faran el seu propi bot de vent.
Un bot de vent? Explica'ns-ho, Anna, perquè tots partim una mica del desconeixement aquí, eh?
Doncs amb materials senzillets, vull dir, no serà una activitat complicada, és a partir de nens de 6 anys, o sigui que els petits el poden fer. El farem amb goma eva, amb unes canyes, amb un globus, i després tenim una piscina que posarem a la terrassa del Museu del Mar i comprovarem que el nostre vaixell, doncs, sura, funciona i es propulsa.
Per tant, construirem vaixells petitons.
Sí, farem un vaixell petit, sí, sí.
I els faran els nens.
Sí, clar, la idea és que ho facin els nens, ajudats també amb els pares que vulguin participar, però si els pares no volen, penso que hem triat un vaixell tan i tan senzill que els nens se'n sortiran.
I a més s'ho passaran bé.
Sí, s'ho passaran molt bé, ja sabeu que sempre la nostra intenció és aquesta, que les famílies passin una estona divertida, però sobretot que els nens aprenguin. Vull dir, darrere d'aquest taller el que hi ha és donar a conèixer aquesta part de la història del Lloret, la part de la construcció dels vaixells, la importància que va tenir i bueno, que s'animin a fer el seu propi vaixell, que vegin que no és tan complicat.
Per què has triat aquesta temàtica o has proposat aquesta temàtica com a taller?
Bueno, perquè ja sabeu que des de fa molts anys fem diferents tallers al museu amb aquesta idea, no?, que les famílies vinguin i que vegin que al museu es poden fer coses diferents i que els nens vagin aprenent diferents aspectes de la història de Lloret. Així és com a l'estiu vam parlar dels arqueòlegs a Can Saragossa, doncs ara buscàvem també aquesta part de la història que encara no hem tractat en un taller. Tenim una sala especial dedicada a les drassanes al museu, doncs volem que la coneguin, que coneguin les eines antigues que feien servir els mestres d'aixa, com es feia la construcció d'un vaixell que es feia aquí a la platja, perquè igual els nens encara aquesta part de la història del poble no la coneixen.
Quins materials faran servir?
Doncs mira, nosaltres portem diferents vaixells que hem preparat amb tots de material de reciclatge que els ensenyarem perquè ells, si volen, ho puguin fer a casa, que vegin que bueno, també es poden reciclar taps de suro, tatabrics, hi ha unes de Coca-Cola, passa que el nostre vaixell bueno, serà un vaixell diferent perquè se l'enduran a casa i ja t'he dit que és un vaixell molt, molt senzillet, fet amb un globus, una canya, no té cap misteri.
Està pensada, com has dit, aquesta activitat, aquest taller, per majors de 6 anys.
Sí, per majors de 6 anys, però bueno, si ve algun nen petit, més petit, acompanyat del seu pare o de la seva mare, jo penso que també podran fer-la, no hi haurà problema.
Sabem que en aquests tallers que es faran els diumenges del mes de març al Museu del Mar es recomana fer la inscripció prèvia.
Sí, recomanem fer inscripció, seran 4 els diumenges que ho farem, les places són molt limitades perquè bueno, l'espai que tenim tampoc és molt gran, hem limitat a 15 nens, per això que quan més aviat s'apuntin, millor que després no es quedin sense plaça, com ja ens han passat altres vegades.
Cal trucar al Museu del Mar, no?
Sí, que truquin al Museu del Mar i facin la seva reserva.
Com sempre, els menors de 12 anys, el taller aquest
és gratuït. És gratuït, sí.
I els adults?
Els adults paguen l'entrada al museu.
El preu normal.
El preu normal i l'entrada al museu, sí.
I han d'anar acompanyats, els nens?
Sí, és obligatori que vingui un adult, com a mínim. És igual que porti un nen, que porti dos, que porti tres, però com a mínim ha d'haver un adult responsable, sí.
Anna, com és que aquests tallers sempre queden plens?
Bueno, perquè...
Tenen molt d'èxit.
Sí, eh? I estem molt contents, de veritat, i molt agraïts que la gent participi. Jo penso que oferim alternatives diferents, alternatives divertides, i que realment els pares veuen que els nens s'entretenen i aprenen sense voler-ho, sense adonar-se, d'una manera lúdica, però van coneixent, van aprenent, i penso que aquest és realment el secret, l'oferta diversa que fem, que sempre canviem, busquem coses diferents, i que les famílies busquen aquest tipus d'experiències per passar una estona juntes, i tampoc no cal anar gaire lluny, ja les tenen aquí a Lloret.
I a més que es parlen de coses de Lloret, que formen part del passat de Lloret, i s'aprèn també en aquest sentit.
Aquest és sempre l'objectiu dels nostres tallers. No és que els nens vinguin a fer un taller com poden anar a fer qualsevol altra cosa, qualsevol altre taller que s'ofereixen, sinó que la intenció que hi ha darrere és que tot estigui relacionat sempre amb la història i amb el patrimoni de Lloret.
Anna Penya, la guia d'aquest taller per construir el propi vaixell, no? Els nens, moltíssimes gràcies per venir fins aquí a la ràdio a explicar-ho tot.
A vosaltres, gràcies.
Cinc minuts i seran les 9 i acabem ara parlant d'un altre termini, el que acaba demà divendres per apuntar-se al voluntariat per la llengua. Els participants han de disposar d'una hora a la setmana per parlar en català. En parlem ara mateix. En parlem amb la responsable de l'Oficina de Català de Lloret, que és Cesca Cornellà. Bon dia.
Hola, bon dia.
Què cal fer? Primer de tot, recordem una mica, què és el que es demana a les persones que vulguin ser voluntàries?
Doncs disposar d'una hora a la setmana, com bé dèieu, per quedar amb una altra persona durant 10 setmanes, que no cal que siguin seguides, per parlar, senzillament per parlar en català. Aquesta és la idea, així de simple.
I què cal fer per apuntar-s'hi?
Adreçar-se a nosaltres, a l'Oficina de Català, bé sigui presencialment o bé a través del correu electrònic, a través del web, que hi ha un formulari per apuntar-s'hi, és a dir, les vies són moltes, però sempre a través de l'Oficina de Català.
És una campanya que sol tenir èxit, no? Sol tenir participació.
Molta, sí, sí. O sigui, ja fa anys, ja fa des del 2003 que l'estem duent a terme a Lloret, i tant a Lloret com arreu del territori és un programa amb molt d'èxit per això que és tan simple i que està molt bé. La gent en treu profit i en general està molt contenta.
I si algú està allò dubtant, com se'l podria convèncer?
Doncs insisteixo en la senzillesa i en el compromís relatiu, és a dir, si una persona decideix que vol provar l'experiència i per la raó que sigui al cap d'unes setmanes diu doncs no m'hi acabo de sentir còmode o jo què sé, surt un imprevist i necessita deixar el programa, només demanem que se'ns comuniqui per poder recol·locar la persona que ha quedat sense parella i ja està. És a dir, sí que demanem un compromís, que qui s'hi apunti compti que durant 10 setmanes podrà quedar una hora a la setmana amb la parella lingüística, però vaja, que no és un compromís tan ferm com que no es pugui tirar enrere. I bàsicament la raó per animar-s'hi jo crec que no és aquesta, sinó que és una experiència molt profitosa per l'aprenent, evidentment, perquè té un marc per millorar la fluïdesa oral i aprendre paraules, i vaja, que està comprovadíssim que és una experiència que l'ajuda a aprendre català, però és que tant un com l'altre, tant el voluntari com l'aprenent, aprenen moltes coses de l'altre, no? Si posem en contacte dues persones que provenen de cultures diferents i el fet de conèixer directament una altra persona que ve d'una altra tradició, d'una altra llengua, d'uns altres costums, etc., sempre ens dona una visió més neta, per dir-ho així, de la diferència, no? Perquè, vaja, és el que diem sempre, que no podem jutjar comunitats, no podem dir és que els europeus de l'est són així i els indis són així. Quan tu coneixes una persona provinent d'un origen diferent, veus que, vaja, que són persones tot i com a individus la diferència és, bueno, és individual, no? I conèixer coses d'altres cultures sempre enriqueix. És una manera de conèixer altres cultures sense moure's de Lloret, per dir-ho així.
I una prova que agrada i que té èxit és que moltes vegades els voluntaris repeteixen, eh?
Sí, 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 tant. Mira, per exemple, ara de les 43 parelles o trios que van fer al novembre 26 han decidit que volen continuar ara al març amb la mateixa parella, i alguns dels que van començar al novembre ara volen canviar de parella perquè l'altra persona no pot continuar amb el programa o el que sigui. Però és el que dius tu, que la continuïtat és una mostra clara de que l'experiència és bona i que es valora positivament.
I una última dada abans d'acomiadar-nos, quantes parelles s'espera fer en aquesta tanda?
Ara mateix, amb les persones que s'hi han apuntat, faríem 41 parelles.
41.
Sí,
doncs veurem si...
26 de les que us deia que continuen, més 15 que s'hi afegeixen.
Doncs veurem.
Però entre avui i demà esperem que encara s'hi apunti més gent, perquè bé, la veritat és que ens convé tenir persones de reserva, per dir-ho així, perquè costa combinar les disponibilitats a vegades. És a dir, potser algú només pot quedar els dimarts al matí i trobar, si és un aprenent, trobar un voluntari que només pugui quedar o que pugui quedar els dimarts al matí, a vegades costa. Llavors, com més gent s'hi apunti, millor.
Doncs tothom que hi estigui interessat que s'adreci a l'Oficina de Català, i per part nostra, moltíssimes gràcies per donar-nos tots aquests detalls.
Moltes gràcies a vosaltres.
I moltes gràcies també a tots vosaltres per haver-nos escoltat un dia més. Us deixem amb la tertúlia ciutadana.